A Salut Sense Drames avui us portem un tema que us farà salivar i sentir-vos com autèntics gourmets de la natura, els aliments de temporada. Avui parlem de menjar, però no de qualsevol menjar, sinó el més fresc, el més nutritiu i saborós que podeu trobar. Parlarem d'aquells aliments que quan aneu al mercat sentiu l'olor de les aromes fresques de les fruites i verdures acabades de collir. Quan a la primavera les maduixes estan tan vermelles que semblen sortir d'un conte de fades. A l'estiu les síndries són tan sucoses que cada mossegada és com un glob de felicitat líquida. A la tardor els moniatos us conviden a fer-vos un pijama de llana i gaudir d'una bona crema calenta. I a l'hivern les taronges us donen aquella dosi de vitamina C que us fa sentir invencibles contra els refredats. Us preguntareu, com puc incorporar aquests superaliments a la meva dieta diària? Doncs no us preocupeu, perquè tenim receptes senzilles i delicioses per a cada estació. Ja veureu com, amb una mica de creativitat, menjar de temporada serà el vostre nou hobby favorit. Avui parlem sobre els aliments de temporada, els seus beneficis i com podem incorporar-los fàcilment a la nostra dieta diària amb la Cimberquer. Bon dia.
Hola, bon dia. Respira, respira.
Que poètic, eh? Quin repàs aquí. Bé,
com que ho fem així sense drames, dic, doncs li donem un toc fresc i diferent, no? I com ens agrada menjar de temporada al Penedès?
I sí que és veritat que acompanya tot una mica. Bueno, que al final té la seva lògica, no? La natura ja ens ho posa fàcil.
La natura ens ho posa fàcil i nosaltres ho associem també, no? És com el got de llet abans d'anar a dormir. No puc dormir i em faig un got de llet calent. En realitat, la llet no és un somnífer. De fet, et va fatal perquè portes sucres amb la lactosa i t'activa, no? Però com que tu tens associat el, no? I això ja ens ve de petits, no? El pit o el bibi, i quan et llevaves a la nit, no? Va, ja et faig un got de llet calenta, no? Que et deia l'àvia o la mare, doncs hem associat a vegades aquest patró del got de llet amb anar-nos a dormir. Llavors, prendre'ns un got de llet calent ens pot ajudar, no? Jo ho faig amb patrons, jo ho faig amb una infusió, per exemple. O sigui, jo que tinc molts problemes per dormir intento, doncs, fer com unes rutines que ja vagin dient-li al meu cos, xaval, hauràs d'anar desactivant-te, perquè si no et fiques al llit i dones voltes a tot i no aconsegueixes a dormir. Llavors, bueno, doncs em faig la meva infusió calenta, em poso allà amb el meu llibre, baixo la llum, bueno, intento fer com unes rutines, i quan portes molt temps fer-ho, acabes associant a dormir, llavors el teu cos es va posant en stand-by, no? Aleshores, ens passa una mica això, associem alguns aliments a moments, no? El suc de taronja l'associes a l'hivern, no? El meu marit, per exemple, sempre que fem verdura, que el dilluns a casa és el dia de la verdura bullida, diu, ai, falten les patates fregides. Dic, perdona, ara ja fa 20 anys que vivim junts, oi? Però al principi em va sorprendre això. Diu, és que a casa meva, sempre que fèiem verdura, s'obria una bossa de patates i es posava una plata de patates chips al mig. I jo, clar, jo... No. O sigui, a mi això em sonava xinès, no? Dius que jo no associo les patates fregides a la verdura, però ell era un patró que el tenia molt adquirit, perquè, mira, a casa seva sempre ho feien així, i encara ara, després de 20 anys de no fer-ho, perquè, òbviament, jo no obriré una bossa de patates chips quan estic menjant patata bullida amb verdura, no? Doncs encara diu, encara no, tu, que em falta...
Falta allò.
Clar, és que portaves molts anys fent-ho, no? Bueno, són patrons associats, no? I això està bé. Està bé que ho fem perquè, al final, els aliments de temporada han de ser això, de temporada. I hem perdut una miqueta saber quina és la temporada de, val? Aleshores, les normatives han canviat una mica i ens ajuden perquè una de les coses que és obligatòria a qualsevol parada o botiga on venguin producte fresc és posar la procedència. Per tant, si tu estàs comprant uns espàrrecs i venen de Perú, sospita que no estem de temporada d'espàrrecs. Perquè, clar, si els han de fer venir de Perú, vol dir que aquí no n'hi ha, perquè, òbviament, són més cars fer-los venir de tan lluny, no? Aleshores, si els teus espàrrecs venen pues, del Penedès i estan als nostres marges quan vas a caminar o veus, aleshores és un bon moment per consumir espàrrecs, no quan venen del Perú o de Xile o d'on sigui, val? O de l'Àfrica, d'acord? Aleshores, què ens passa? Que Mercabarna és un centre importador fantàstic que funciona superbé i tu pots trobar maduixes tot l'any. Però no tot l'any has de menjar maduixes. Primer, perquè no les necessites. I segon, perquè això és una despesa mediambiental i econòmica que, bueno, aquest capitalisme galopant que tenim, la normalitzada, però això no és sostenible de cap manera. Llavors, ens hem d'acostumar més a menjar de temporada. L'altre dia vaig anar a una botiga de fruita i verdura, que no acostumo anar, perquè jo sóc més de mercat, però, bueno, les vacances el que té, que el dissabte no estava a casa, i vaig haver d'anar a comprar fruita en una botiga, i em va agradar perquè vaig veure un quadre molt gran que deia temporades. I aleshores et posava les diferents fruites, bueno, tenien una a la part de fruita i una part de verdura, que habitualment es compren més, i et posava marcat amb un logo quin eren els mesos, vale? Era com un quadrant, quin eren els mesos que sí que eren temporada.
Ah, molt bé.
I això t'ajuda a dir, vale, pues si estem al gener, potser ara no toca menjar pera. Llavors, internet permet que tu puguis buscar a Google, dir aliments de temporada, de primavera, clima mediterrani. I poses imàgenes i allà et surten unes imatges de Canva amb uns, bueno, superxules que te les pots imprimir i penjar-les a la nevera. Val? I Pinterest, per exemple, té moltíssima d'aquests recursos. Llavors, jo recomano que ho feu perquè comenceu a agafar consciència de menjar el que toca. I a Vilafranca, concretament, es treballa molt bé això amb els mercats, que com que tenim un departament de mercats, no?, a l'Ajuntament de Vilafranca hi ha persones que estan pensant en aquestes coses, està molt ben treballat. I tu veus a les parades qui té aliments de la terra, vale? O sigui, d'aquí. I tenen com un... O sigui, tu pots diferenciar quines són les parades que tenen aliment ecològic i quina no, quines són les parades que tenen de la terra que posa, vale? I aleshores saps que són pagesos de la zona, del Penedès. I aleshores saps que si tenen allò és perquè ho tenen a casa seva, al seu hort o a l'hort del veí a qui li estan comprant i venent-ho el dissabte al mercat de Vilafranca. Val? Llavors això t'ajuda a consumir de temporada. A més, és molt curiós perquè moltes vegades en el mercat tu parles directament amb el pagès i el tio que tu està venent és el mateix que s'està currant la terra. I això és molt xul perquè a vegades dius que no tens mongetes encara, no? I a vegades t'ho diu, no? M'agrada molt perquè ho verbalitzen, no? Mira, les tinc allà que les vaig veient però m'espero una setmaneta més a collir-les. Ostres, això és un privilegi que tenim molt brutal, no? Aleshores, el mercat ajuda a consumir temporada, però ull, perquè al mercat també hi ha gent que compra a Mercabarna, encara que no ho compri directament amb ell, hi ha un tio al matí que està allà repartint caixes a diferents parades, m'enteneu? Llavors s'ha de vigilar. No tot el que està al mercat és de temporada ni és de la zona de proximitat. Llavors, com deia, no? El mercat de Vilafranca sí que pots trobar aquestes distincions, però també ull i pregunteu molt perquè és possible que algú que té la distinció de la terra també agafi coses de Mercabarna. M'explico? Aleshores, pregunteu-ho molt i sobretot aneu amb la guia aquesta d'aliments. Quins beneficis té consumir aliments de temporada? Primer, que són més frescos. O sigui, a nivell nutritiu tenen molt més nutrients perquè solen no han estat transportats amb llargues distàncies, per tant, han pogut madurar la planta. No? Per exemple, això es nota molt amb els alvocats o les pinyes. Sí. No? Aquests aliments que són d'importació sí o sí, doncs, moltes vegades s'han agafat verds i maduren en el contenidor del vaixell. Saps què vull dir-te? Aleshores, clar, això és un problema perquè no té els mateixos nutrients que ha madurat a la planta agafant el suc de la terra, vale?
Ni nutrients ni el gust, quasi. Perquè a vegades menges una pinya que dius sé que és una pinya perquè l'estic veient. Si no...
Sí, també et dic que el gust va associat als nutrients. Sí. És a dir, una cosa més nutritiva és més saborosa, clar. No? Té més gust d'allò, doncs, perquè hi ha més consistència nutricional. I aleshores això també es nota al paladar, no? I això, per exemple, a mi que m'agrada molt el tema de la cuina, els cuiners famosos estan tenint molta tendència amb això. I alguns inclús tenen els seus propis horts al costat del restaurant, no?, o en terres properes, o tenen molt parlat amb pagesos de la zona que li portin un producte de molta qualitat i molt madurat, ja, perquè, clar, el gust canvia molt. Val? A part, també, que els conserven millor els nutrients, perquè, clar, és aquest perfil nutricional òptim que us deia d'haver madurat a la planta. És a dir, no et conserves tan bé els teus nutrients si fa 3 mesos que has estat collit, fins que no arriba a la teva taula, no?, i moltes vegades el dissabte estem comprant coses que han estat collides el dia abans. Clar, el poder nutricional d'això, perquè, a veure, no ens enganyem, un fruit o una planta, o depèn de la part que et mengis de la... Per exemple, una flor, amb la carxofa es nota molt. Vale? La carxofa, si és d'aquestes grans extensions del prat, que han estat collides fa una setmana, no té ni el mateix color ni el mateix gust que una carxofa del Penedès que ha estat collida la tarda abans. Perquè és la flor, vale? No és una arrel que aguanta més, o sigui, la flor no està preparada per sobreviure separada de la planta, vale? És de fluorescència aquesta verdura, és la flor de la planta, la carxofa, i es nota molt quan fa molt temps que està collida. I dius, ostres, però si és del Prat, ja, no, el tema no és que sigui de molt lluny, és que és d'una gran producció, que tenen hectàrea i pico, I la tarda abans és impossible que ho collin tot, saps? I penses que no ho porten a Mercabarna, això ho reparteixen les fruiteries, val? Pues té un procés, no? Llavors, com més... O sigui, quan tu vas per l'Ordal passejant i li robes un préssec d'un presseguer, d'un pagès, ostres, el gust que té allò, però que l'acabes d'arrencar.
Clar.
Vale? Si estava madur, doncs es nota molt. I a part també una part d'economia, no? O sigui, la producció en massa és molt, o sigui, ajuda molt a l'agricultor, perquè és més fàcil tot perquè guanyi calés, però fa que... I fa una disponibilitat local més barata, però fa que els nutrients siguin pitjors. ¿Vale? Però sí que és veritat que si consumim de proximitat, doncs es redueixen els costos de transport i d'emmagatzematge. I per tant, saps que bueno, doncs potser no, aquí no hi ha tant intermediari i realment el que estàs pagant se'n va directe a la persona que està treballant la terra, que això també és important. ¿Vale? I, òbviament, el que us comentava abans, un tema de sostenibilitat, és a dir, la petjada de carboni associada al transport de llarga distància. Com hem normalitzat menjar pinya tot l'any, per favor? La pinya ha de ser un caprici. Un caprici, una cosa de dir, és que és una cosa molt dolça, amb aquest punt àcid, però jo veig gent fent-se batuts de pinya tot l'any. No, és que és molt diurètica. Tio, però és que, no, o sigui, no, és que a l'hivern no toca menjar pinya. Saps? El nivell de sucre que té això, i hem normalitzat certes coses. I clar, la fruiteria què fas? Si la gent em demana pinya, jo els hi busco pinya. Al final el meu objectiu és vendre, no? Llavors, ha de ser el consumidor final que ha de ser el conscienciat, no? I el que hem de fer és això, nosaltres mateixos, amb la nostra activitat comercial, promoure l'agricultura local i de proximitat. És més sostenible, és més econòmic i és més nutritiu, vale? Anem a veure quins són els aliments de temporada per estació?
Vinga.
Va, vinga. Per exemple, comencem per l'estiu, que és el que estem ara, val? Els més destacats serien tomàquet síndria, carbassó, pebrot, val? La síndria, el meló, totes aquestes coses, les tenim, no? El préssec, les tenim com molt, molt presents, val? Llavors, receptes ideals per això? Doncs els gaspatxos, no? Al final, la tradició també ens ha ajudat una mica a això. Per què el gaspatxo i el salmorrejo són receptes d'estiu? Perquè a l'estiu, a Andalusia, tenien molt de tomàquet i aleshores feien aquestes coses, val? Tomàquets madurs, i afegien el cogombre, i afegien el pebrot, i una mica de ceba, oli d'oliva, vinagre i sal, i ja tens una recepta amb aliment 100% de temporada. Al final és barrejar-ho tot, i batedora i sopa freda, val? Doncs una mica ve a ser això, no? Que busquem receptes que siguin de temporada amb aliments de temporada. Què passa a la primavera, per exemple? Doncs que els aliments destacats són els espàrrecs, les maduixes, els pèsols o les carxofes. Aleshores, l'ideal és fer doncs, amanides d'espàrrecs i maduixes. Per exemple, això està boníssim, que sembla raro, però està brutal.
Sí, eh?
Sí, espàrrecs saltejants i a les maduixes els hi poses una mica de sal. I quan els hi poses la sal a les maduixes, veus que intensifiquen el color, perquè comença la salinificació, no? El que fa és que fa com que tregui l'aigua i queda un color molt més intens i s'accentua el gust. La sal, de fet, és un potenciador del gust, val? I això és boníssim, val? Espàrrecs saltejats o fets a l'air fryer amb una mica de maduixes. Proveu-ho. Aquí hi pots afegir un formatge fet, unes nous i una mica de vinagreta amb mel o amb llimona i boníssim, val? Llavors, receptes de primavera ja poden ser una mica cuinades, però pots afegir-hi alguns aliments frescos en cru encara, no? Les maduixes, per exemple, es poden afegir en cru. Les carxofes les pots fer al vapor, les pots fer al forn, els pèsols, igual, els pots fer al vapor, els pots fer saltejats després un cop bullits amb una mica de virutes de pernil, val? Buscar coses que ajudin a menjar de temporada. Si tu tires tot l'any fent el mateix menú setmanal, i no varies els aliments de temporada, la teva alimentació serà molt menys nutritiva. Mm. Llavors t'hauràs de suplementar, val? O no estaràs tan sa. Què tenim a la tardor? Pues la carbassa, els moniatos, les pomes, els bolets, val? Són tot d'aliments que són més calòrics perquè comença a venir una mica de fred i el nostre cos el que necessita és agafar un gruix de greix una mica més... més gruixut perquè puguem atendre bé aquests canvis de temperatura sense refredar-nos. Una crema de carbassa i moniato, per exemple, boníssima, vale? Amb una mica de ceba o una mica de porro i si vols li pots afegir una mica de crema de llet que és de soja, per exemple, vale? Això queda tot boníssim. A la tardor les cremes de verdures han de ser el teu hub, que es diu ara, no? El teu bàsic amb el que començar cada àpat. I a l'hivern? Doncs a l'hivern és el moment de les crucíferes, de les cols, dels bròquils, també de les arrels com la xirivia, de les taronges per ajudar-te amb la vitamina C. Val? Llavors, aquests bàsics, tenir-los a la nevera, a dir, doncs, cada temporada em penjo quins són els aliments i aneu al mercat, aneu al mercat. I a mi em fa molta gràcia perquè una parada que vaig a comprar jo, que és a Cal Sis Dits, posa la procedència i posa, jo què sé, l'aliment que sigui, et posa de casa. Són una gent que són de Vilobí, penso, i et posa de casa. I llavors un altre lloc et posa Ordal, que dius que al final...
No és casa.
Clar, la procedència et parla del país, no? No, que, i ells ho posen així, no? O sigui, saps fins i tot de quina casa i de quina part de la regió ha sortit, vale? Llavors, com incorporem aquests aliments a la nostra dieta? Pues primer, planifiqueu-vos bé els àpats, no? Això que us deia, tenir a la nevera o al mòbil o on sigui els aliments que són realment de temporada i tu crees un menú setmanal basat en aquests aliments de temporada. És a dir, la crema de verdures tu la pots fer tot l'any, però varia les verdures que hi poses a dins, val? Adaptes aquestes receptes tradicionals doncs, per incloure aquests aliments. Això que us deia dels mercats locals, comprar directament de productors locals, parleu amb els pagesos, pregunteu-los si a ells els agrada, si ho dominen, catxo, val? Llavors, expliqueu-los-hi, mira, és que jo si no és temporada no ho vull, home, doncs ara t'ho diran ells, ho tenen al cap. Ara, mira, ara estic plantant això, o sigui que a la propera estació ho tindràs, no? Parleu amb ells i aprendreu moltíssim, perquè són uns cracs de la terra. I així també descobrireu nous aliments o algunes varietats que potser no trobeu habitualment en els súpers, doncs ells potser sí que les tenen perquè les estan conservant, val? I després també fer un emmagatzematge adequat. És a dir, conserveu els aliments frescos al màxim de temps possible. Això ens hi ajuda la nevera o també la congelació, a vegades, no? Ho podem tallar a trossos i ho congelem i ho tenim allà sempre. I el congelar és un procés de conservació que pràcticament no perd nutrients. És molt interessant congelar. O si no, doncs, tota la vida s'ha fet, no? L'escabeig, la deshidratació, no? Hi ha altres maneres de congelar, però això ja són més laborioses de conservar, però la congelació la recomano molt. Per tant, com a conclusió, us convido a començar a incorporar molt més aquests aliments de temporada a la vostra dieta perquè ja veureu com us ajudaran a fer cert canvi amb algunes receptes, no? Us suggeriran aquests nous aliments a canviar una mica les receptes i a parlar, a explorar una miqueta a nous gustos a la vostra taula i també per donar suport als nostres pagesos i als mercats locals, que val la pena perquè consumir aliments de temporada és com diria, com una abraçada a la natura, no? És a dir, són frescos, són barats i a sobre són més saludables per tu i ajudes a la teva salut.
Tot en un, això. Sostenible, nutritiu, bueno, quantes
coses. I econòmic.
Moltes gràcies, Astrid, per una setmana més als teus consells. Tenim avui unes quantes receptetes i molts consells. I ja et tornem a trobar la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, gràcies.
Adéu. Adéu.
Gama Extra, amb Aina Soler.
Lanz sofà, escura la merda pa dins. Si parlem de la seguretat, deixa el peu cau en els dins. És millor la caixa quadrada, tentant-te anar a l'illeta. L'amor és superficial, tu vol l'aigüeta fresqueta, però el full ha volat.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí.
Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amics per sempre, means...
Amics per Sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
Amigos para siempre.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817. 3866 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15, encetem un nou repàs a les notícies dins del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès acollirà la marató de donació de sang el dia 23 d'agost, de 9 del matí a 9 del vespre. La roda de premsa de presentació ha comptat amb la presència dels administradors de la Festa Major, representants del Banc de Sang i el regidor de Salut de l'Ajuntament. Serà la vuitena vegada que es fa aquesta marató a Vilafranca i la segona que es du a terme al Consell Comarcal. El Banc de Sang fa una crida donant les campanyes que es fan per les festes majors per recuperar l'estoc estiuenc, ja que durant les vacances les donacions cauen un 30% pel canvi d'hàbits i la calor. Durant els mesos de juliol i agost fan falta 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels malalts dels hospitals de Catalunya. En la Marató de Sang de Vilafranca sempre s'han superat les 250 donacions. L'objectiu és aconseguir almenys aquesta xifra, però s'intentarà arribar a les 300, número que ja s'ha assolit algun any. Des del Banc de Sang s'ha agraït l'ajuda del Consell Comarcal, l'Ajuntament de Vilafranca i l'Associació de Donants de Sang en aquest preludi dels actes de la Festa Major. Ezequiel Martí deixa el càrrec de regidor a l'Ajuntament de les Cabanyes i li farà relleu la número 4 a la llista, Mariona Sol. Esquerra Republicana de Catalunya, Les Cabanyes, va obtenir dos regidors en les eleccions municipals del maig del 2023 amb Ezequiel Martí com a cap de llista. Després d'un any de servei, Martí ha decidit renunciar al càrrec de regidor per aprofitar noves oportunitats professionals que se li han presentat. El regidor republicà ha manifestat que aquesta decisió respon a la voluntat de garantir que l'Ajuntament de Les Cabanyes disposi d'un grup municipal capaç de dedicar-se plenament a les seves responsabilitats, sense dificultats. És per aquest motiu que fa un pas al costat per garantir la continuïtat de la feina dels republicans. Com comentàvem, el grup d'Esquerra ha decidit que la nova regidora a Les Cabanyes i que ocuparà el seu lloc serà Mariona Sol, número 4 a la llista electoral. Els castellers de Vilafranca tenen quatre diades importants abans de la Festa Major de Vilafranca i els xicots han concentrat la seva activitat prèvia, la més típica, en aquest cap de setmana llarg. Els Verds tenen una primera cita dijous 15 d'agost a la plaça Sant Jordi de la Bisbal del Penedès a les 6 de la tarda, al costat de les dues colles de Valls i la colla local. I diumenge, a la diada de la Festa Major de Gràcia, a les 11 del matí, amb els castellers de la Vila de Gràcia i els xiquets de Reus. Després vindran les actuacions del Catllà, el dissabte 24 d'agost i a l'Arbós el diumenge 25, on no es descarta un castell de 10. Per la seva banda, els xicots, que la setmana passada van descansar, també han deixat lliure el cap de setmana abans de Festa Major i han concentrat l'activitat en tres actuacions al llarg d'aquesta setmana. Dijous actuen a la Festa Major de Castelldefels a les 6 de la tarda amb la colla local i Minyons de l'Arbós. La cap de colla dels xicots, Tamara González, assenyala que el 4 de 8 el tenen tècnicament a punt i que ara és un tema psicològic que caldrà superar. Depenen de les mans que trobin a les properes diades. Potser un moment oportú pot ser la diada prefesta major que faran aquest proper dissabte a les 6 de la tarda a la plaça Constitució amb els castellers de la Bisbal. Els xicots tenen la darrera cita d'aquest intens cap de setmana diumenge a la Festa Major de l'Aigua i la Llum de Castellbisbal a les 6 de la tarda amb castellers de Mediona i matussers de Molins de Rei. Aquest dimecres 14 d'agost, els cinemes estrenen Buffalo Kids, en versió doblada al català. El doblatge d'aquest títol té el suport de la Secretaria de Política Lingüística. La pel·lícula tracta sobre dos germans orfes, en Tom i la Mary, que a finals del segle XIX viatgen d'Irlanda als Estats Units amb l'objectiu de retrobar el seu oncle i reclamar-li una herència. Un cop a Nova York, es colen com a polissons en un tren i inicien un viatge emocionant cap a l'oest més salvatge. La distribució d'aquesta animació infantil, del productor i guionistes de Mòmies i Tadeu Jones, arriba en estrena també a la Sala Kubrick de Vilafranca, on es podrà veure des d'aquest dimecres i fins diumenge.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç, 12, del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Passen 7 minuts de 2:15. És el moment de la nostra classe particular d'anglès i això ho fem de la mà del nostre teacher, el David McGarry. Good morning.
Good morning, Aina. How are you?
I'm fine, thank you. And you?
I'm fine too, thanks.
Què descobrirem avui, David?
So, Aina, today we're going to... Last week we talked about cities in Hollywood and today we're going to talk about more cities.
Okay,
or
perfect.
States in Hollywood. I studied in the USA, so we're going to talk about Hollywood, San Francisco, and then a little surprise one at the end.
Oh. Super, let's go.
Yeah, so as we're going to talk about Hollywood, Aina wanted to ask you, do you have a favorite film? Or which are your favorite films?
Very difficult. My favorite film, I think, is Moulin Rouge.
Uh-huh.
And... The Book Thief.
Okay, I've seen Moulin Rouge, but The Book Thief, I haven't seen it.
I recommend you The Book Thief.
Why do you like The Book Thief?
The Book Thief, I don't know. It's la pel·lícula té a lot of things. És d'amor, és de...
Love.
Guerra, bueno, Guerra Mundial, els nazis...
I didn't know, World War.
Yes. Huh. I... No sé, m'agrada molt el point of view de la pel·lícula. Uh-huh. M'agrada molt.
Yeah. Great. I one of my favorite films recently is Belfast. Mm-hmm. It was a black and white film, the Kenneth Graham, about Northern Ireland, and I love it because I love the soundtrack, not la banda sonora, because my favorite singer, or one of my favorite singers, is Van Morrison, and then in the soundtrack, la banda sonora, it appears, his songs. No? It's one of my favorite films. Okay. And I know this is a bit more difficult. Do you have any favorite actors or actresses? Or when you were younger, who did you like?
Miley Cyrus.
Miley Cyrus. Because she's an actress and a singer. Yeah?
Yes.
Very good. Very good. And now, is there any other actor or actress that you like?
It's still the Miley Cyrus.
Okay. She's done a film, no? She did a film, I think. With her boyfriend or ex-boyfriend.
I think two or three films and the serie Hannah Montana.
Of course, yes, yes.
And a lot of CD albums.
Yeah. Uh-huh. She's got very good songs.
Yes. Uh-huh.
Okay. So we start with Hollywood. It's from in the state of California. First, a little brief, like, history of Hollywood. Where did the name come from? And the sign, no? The important sign.
Okay.
In the 1870s, or 1870 more or less, Hollywood became a thriving is prosper, no? Of agricultural community, not agricultura. And then a very rich businessman called Harvey Henderson and his wife, Susanna, went to live there. And they named their ranch Hollywood, no? Mm-hmm. And because his wife was on a train trip, and she met someone that said it was a city that was called Hollywood in another place, in altre lloc, and then they named the ranch Hollywood. And then the first street was called Hollywood Boulevard. No? Boulevard is avinguda. And then in the early 1900s, filmmakers, les pel·lícules, began moving to Los Angeles to get away, no? D'escapar-se from the strict rules in other states, altres estats. And because in Hollywood there was ideal weather conditions and the terrain, no? Terrain was ideal to make films. The sign, the famous sign was put up, es va ficar, in 1923 to advertise a new housing development. O sigui, em fica la senyal que té Hollywood Land to, because you're going to build houses, anaven a fer, no? Cases. Later, in 1943, the Chamber of Commerce, no, la Cambra de Comerç, changed it and left just Hollywood, no? Just that Hollywood. And then if anybody wants to do a film and they want the sign Hollywood to appear, they have to ask permission, no, to the Chamber of Commerce. And then another famous place in Hollywood is the Walk of Fame, no? Mm-hmm. With all the embedded is inscrit, no? With all the actors, actresses, no? And they said that every 2 months, it said that they put a new...
Every 2 months?
Yes, yeah.
And the total of stars, you know?
No, I don't know the total. I know it goes very, very far, but I don't know. Yes, I do, yes. It says around 2,200.
Wow.
See, 2,200 five-pointed stars. And it's on the sidewalk, no? And a sidewalk is, in American English, la vorera, and in British English, the pavement. Mm-hmm. No? Have you been to Hollywood?
Yes.
Yes, wow, amazing.
But I was very young.
Right, right.
I think I...
What a coincidence.
3 years or 3 years old. Very, very young.
Great, amazing. Do you remember anything?
Not. I have the photos.
Did you take photos here in the Walk of Fame?
Yes, I have one photo with one star, but I don't know the actor. I think it was the first we take.
Great. And did you see any studios or anything else? In
Universal Studios. And the Disney.
Of course, I didn't mention. I should have mentioned Disney, Disneyland.
Or, yes, Disney Orlando.
Orlando. Mm-hmm. There you go. And do you remember?
No. Some things, but very, very.
It must be very spectacular.
Yes, I remember the Minnie Mouse house.
Okay.
All pink and.
Okay.
It's only the thing that I remember.
And did you go to other cities when you were in Hollywood? Other places?
I think yes. My mom explained to me that we went to San Francisco. We stayed at Los Angeles, uh-huh. And we did a very, very places because I have family there.
Really?
So
where?
They took in Los Angeles.
Ah, okay.
Yes.
Right.
Huh. And they took us to very, very places.
Right. And you've just been that one time.
Yes. Again. Yes.
Very good. And are you gonna go again?
I would like, yes.
Yeah. Very good. Excellent. But now that you mentioned San Francisco, now we're gonna talk about San Francisco. We got the most
Perfect.
Famous thing. Yeah. It also appears in a lot of films, no? Uh-huh. San Francisco. We got the most important place is the Golden Gate Bridge. Then another place, something you can do is hike. No, hike is like to walk up the mountains. Well, no, walk. Twin Peaks, which is the highest point in San Francisco. It also appears in a series, Twin Peaks. I think it's a film or a series, mm-hmm. also, Twin Peaks. And what's very, very famous, appears in the film, are the cable cars. You know, those like little trains, no?
Yes.
And that was, they made those, I think, in 1873. They made these cable cars because in San Francisco, you remember, it's super steep. No? Mm-hmm. Steep is more than Pinat. No? So, and can a lot of films. A film that I used to love is called Dirty Harry, Harry el Sucio, the Clint Eastwood, very old, like detective. and the films were here, no? In this, in San Francisco.
I remember Embrujadas.
Ah, right. I think it's called Bewitched or something. Right?
Yes.
I didn't know it was in San Francisco.
Yes.
Is it a film or a series?
A series.
A series.
Yes.
I didn't know.
And at the intro of the every chapter...
Episode. See, chapters of a book.
Yeah. Okay. We see the bridge of San Francisco.
Now from the background we can hear music of San Francisco.
Yes.
And listen to that song. Que Forrest Gump, no? Is in San Francisco, some parts of the mm-hmm. film. And because San Francisco, I think, was a big city for the hippie community, no? In the 1960s. Mm. Uh-huh. It's very famous. Uh-huh. Another place that is like very near San Francisco, and you take a ferry, like a boat, is Alcatraz Island.
Wow.
You know that prison, no? Maximum security prison, is also in films, no? Escape from Alcatraz and other films. or the Rock. And there's a film I recommend if it's a bit old. It's called Escape from Alcatraz, like three prisoners decide to escape, but nobody knows if they made it, no? Si ho van aconseguir, because they never found, no, them, the three people that escaped. But it's a very good film. And they say that Al Capone was also there in that film. And you can take a ferry to Alcatraz.
And you can escape?
Now you can visit it. But, yeah, I mean, in the film it seemed very, very difficult. They built a raft. A raft is like a plastic, como una, un barco de que es de plastic. Mm-hmm. And then in their beds, it's a true story, no? They made like a body, so of course, but made out of paper, okay, no, in the bed. And then they made a hole in one of the cells, in the different cells, and put that in the wall, but like little by little, no? See, and then they escaped there. And then, yeah, I don't know, and then they say they crossed the river, but they never found the bodies or the people. They don't know if they made it, no? Si van aconseguir. Okay. And you went quite fast. And now another city I wanted to talk about is not very famous, but I mentioned it because it's called Maine. Mm-hmm. It's in New England. I wanted to talk about Maine because my favorite writer is from there, Stephen King. Is from there. There are things to do there in Maine too, but I wanted to mention a bit about that, no? About Stephen King. Like, I'm sure everybody knows the film and the book It, no? The clown, and a bit scary. No, I don't like scary films. But, I remember the older version is scarier, if I'm supposed, than the newer ones. No? These one and two. But the old version, I think, is scarier, if I'm supposed, than the new ones.
This morning, Mark and me, Mark el Tècnic, we were talking about that film.
Oh, what a coincidence. Why?
Estaven parlant de pel·lícules de por.
A scary film.
Yes. And he mentioned It.
And have you seen it?
Yes.
The old or the new one?
The both.
Ah, both. Okay.
Yes.
It's because the old one seems more real. No? Like, I'm scared of scary films, but this one, I wasn't very scared. But do you have a favorite scary movie?
Yes. El Grito. But no Scream,
Yes.
The other one.
I don't know that one. Is it like American or English or Japanese?
I think it's American. Yes, but some personages...
Characters?
...are Japanese.
Ah, okay.
But the main character is she's American.
Ah, because sometimes the Japanese people make super scary films, no? Like super scary. See, this one that I don't remember, that an ex-girlfriend of mine was her favorite film, that a girl that comes out of a well, que surt d'un pou, and her hair is... I don't remember the name, but it's very famous, and the hair is like over her face, like a veil.
La niña del pozo, no?
No, it's another name, but they come out of the TV, no?
Yes.
Sí, a la tele, no? Like, no, Poltergeist, no? Like,
come on.
Horror film. And then a book that I recommend, and I tried to watch the film, but I was too scared, and I turned it off, is Pet Sematary. I'll explain the story. I don't think I'll spoil it, but it's great. Remember, a boy lent me the book, but then I kept it. A man, I think, buys a house, a new house, I think, and near the house, there's a pet cemetery, no? A cemetery of animals. And but it's like a magical cemetery. And then the girl, little girl has a cat, and in front of the house, the man's house, lorries pass, los camions, pass very fast in front of the house. And then the cat, bueno, gets knocked over, no? Atropellan, the cat. But the little daughter is not there. She's away, starting vacances with her mother. And then she calls her dad, saying, like, how's the cat? And the dad is saying, like, oh, he's okay, he's fine, he's fine. But he's dead. And then a man tells him about Pet Sematary, that the animals can live again, no? Que pueden como resucitar. And then, bueno, if you're not spoiling it, but no, it gets more... And it's really, really good. I tried to watch the film, and, wow, I couldn't.
Pet Sematary.
The old version. I tried the old version.
Ah, vaig apuntar.
Sí. És curiós, cementeri en anglès s'escriu amb C, no? Cementari. But the film is written with S, cementari, because I read cementari, because he got the idea, Stephen King got the idea of the book, because he lived near a cemetery that kids had made, que havien fet uns nens, and they wrote cemetery incorrectly, no? And then that's why the book and the film is written, not with C, sino with S, cemetery.
Okay.
But it's really, really good. Well, I remember I tried to watch the film, the old version, and then a scene happened, and I turned it off because I was too scared. But it's really good. And there's also a new version of that film. Another film, a book and a film, which I love, is The Shining, que és El Resplendor. Mm. A very long book, no? Like it. But I'm sure everybody's seen it, no? But, I mean, some scenes are like, wow, very, very scary. Like, I don't like scary films, but these ones, I like them.
You like Stephen King.
Yes, the books and the films. But I remember one time I read The Dream Snatcher, que és El Cazador de Sueños, que it's also a book and a film. And I remember I was reading the book years ago, and I was super scared just reading the book. No? But the book, it's funny, it's scarier, fa més por, I think, than the film, because the film is a bit like Aliens and things. But the book, I remember, is very scary. Do you have a favorite writer or book?
Carlos Ruiz Zafón.
Ah, yes, very famous.
Yes,
no?
A little bit scary, too.
Ah, okay, I didn't know.
Well, it's like a novela negra, something a little bit oscuro.
Dark.
Dark.
Yes. I've only read Stephen King. Ah, that's the music now we can hear. I don't know if the audience can hear. Well, escolta, of the Shining, El Resplendor. And he's also an old writer. I don't remember the name now. This very scary, too, very famous. Mark Twain, no.
Edgar Allan Poe.
Yes, that one. I will have to read a novel of his because I haven't. I read very little, though, but novels. But I would like to read one from him. Hmm. Now, years ago, I bought a book called The Cell of Stephen King. And I bought it years ago and I haven't finished it. It's not very long, but it's funny. It's like everyone that is, and all, like it's in America, but maybe it's all the world. There's a virus that comes from the telephone. So in a moment, anybody that is using a mobile phone or has the phone to their ear, it produces like some kind of wave, no nada, and they become like zombies, no? Mm. Everybody. But then there's a few people that don't become zombies because they're not using, they don't have a phone, or they weren't using the phone, or están utilizando in that moment, a chaotic world.
Wow.
and then, yeah, and I'm still reading it, but maybe I'll finish it this summer. But The Cell. And which book do you like of that writer you said?
M'agraden tots, eh? But Marina, I think it's my favorite one. Right. Marina.
And is it scary?
Yes, it's scary, but or like with mystery. Uh-huh. It's not no fa molta por.
It's not very scary.
It's intrigant. It's thriller.
A thriller.
Yes.
Right. Uh-huh. It's funny that sometimes books, your imagination can, no? When you read a book and then, for example, you watch the film, it can be very different.
Yes. No?
But I would love to read, we can hear the background music, The Shining. I think I haven't read the book, but I've seen the film many times and I'm still scared. It's amazing, an amazing book.
Molt bé, David. Avui, David, tenim recomanacions de llibres, de pel·lícules, hem parlat de Hollywood,
yes.
Un repàs molt americà avui, molt divertit. Esperem la setmana que ve amb més coses.
Ok.
Més English lessons.
Yes.
Thank you, okay. David.
Bye, Aina.
Bye.
The Black Beverly Hills, domesticated paradise, palm trees and pools, the water's blue, swallow the pill, keeping it surreal, whatever you like, whatever feels good. Whatever takes your mind tonight, keeping it surreal, not sugar-free. My TV ain't HD, that's too real. Grapevine, mango, peaches and lime, sweet life, sweet life, sweet life, sweet life.
life, a sweet, 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 sweet life. Song wasn't a single, but you couldn't turn your radio down. Satellite need a receiver, can't seem to turn the signal fully off. Transmitting away, you're catching that breeze till you're dead in the grave.
But you're keeping it so
real, whatever you like. Takes your mountain high. And it's real, not sugar free. My TV ain't HD, that's too rare. Grapevines, mango, peaches, and lime. A sweet life.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.